Bon dia, com esteu? Jo bé.
Jo també, encara que no sé si el Xaloí, el nostre convidat, i els nostres orients ho estan.
Som en Jason Cubillas
i el Simón Navarro,
dos alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Montserrat Roig, de Barcelona, que hem preparat una entrevista al nostre professor de Socials, a qui li agrada que li diguem Xaloí.
Bon dia, Xaloí.
Hola, bona tarda.
Estem a l'espai del migdia, on hem comptat amb la dinamització i l'orientació de l'Anna Nyagui i el Damià Caro, de Com Soc, Comunicació Social.
I també amb el suport de la Sílvia Martínez, d'Avax Serveis. Amb tot això i molt més, comencem.
Els hobbies d'ahir i d'avui.
Nosaltres et coneixem com professor, però avui ens agradaria saber sobre la teva família. On vas néixer?
Vaja, ja entrem en temes íntims. Doncs vaig néixer a Barcelona, és al costat del Nou Camp.
No? Mm-hmm. Que interessant, no m'imaginava, eh? Jo pensava que eres d'un altre lloc.
Sí, 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 es nota, no?
Sí, es nota.
Sí.
Sempre pensem que als professors els agrada anar a l'escola, però tu com eres de petit? T'agradava l'escola o eres dels que se'ls saltaven les classes?
M'encantava l'escola. El dia més trist de tot el curs era quan agafava les vacances d'estiu. Era depriment. I no sé, jo fins i tot sense tenir necessitat em quedava a dinar a l'escola per estar més hores. M'ho passava molt bé, m'agradava... És que sempre m'ha agradat estudiar, l'ambient a classe era molt bo sempre. I és que era molt, molt feliç, tenia molts amics i era el moment màgic per mi. I afortunadament el meu fill ha sortit exactament igual, eh? És d'aquells que demanen acollida i a poder ser, quedar-se a dinar i té bona pinta això també.
Mare meva, el teu fill és com tu, o sigui...
No, 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 que va, és guapo, no. Ell és guapo.
I tu també.
Ha sortit a la teva mare, no,
a la seva mare. Sí, 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 menys mal per ell, i ell és el que desitja també.
Bueno, a classe sempre parles de ser pare i del teu fill, aleshores, què és el millor de ser pare?
Necessitem molt més temps de programa, eh? Podem estar aquí un any. El millor de ser pare? Tot, que et canvia tot, la manera de ser, la manera d'entendre el món, et desperta sentiments que no sabies que tenies, i jo des de que ho sóc una mena de figaflor, que tot, supersensible a tot, em cauen les llàgrimes sense voler, i clar, tot gira al voltant d'aquella personeta que passa a dependre de tu i, bueno, i de la teva dona i tot això, i ho canvia tot, és una altra història el dia que arribeu, que no tingueu pressa, jo vaig trigar molt, però quan arriba és un moment màgic en tots els sentits i que dura per sempre més. I sempre havia la discussió amb la meva dona de dir, ai, que està creixent molt ràpid, que ja em perdo aquesta etapa, i clar, jo li deia, hòstia, però la que ve és molt més xula encara, eh? És que és cada vegada que va passant és més apassionant, més intens, i és tot molt xulo.
Que bonic, es nota que l'estimes molt.
Home, sí, sí, clar. Pregunteu a casa vostra, els vostres pares, segur que compartim aquesta visió, segur.
Seguríssim. Es nota que el teu fill i tu teniu molt bona relació, però al teu fill li agrada que siguis professor?
El meu fill pateix tenir dos profes a casa, perquè, clar, ell ho diu als amics i tot, és que els meus pares són profes. Per què? Perquè, clar, estudia, fa deures, està fent més coses de les que toca per la seva edat i les fa bé i té gràcia per fer-les i, per exemple... És un nano que fa cinquè de primària i comença a parlar anglès i comença a tenir certa soltura en certes coses. Però l'agrada, eh? És a dir, és rondina, però va fent. Sí, però jo crec que sí, que està molt orgullós i molt content de tenir dos pares profes.
Sí, que li fiqueu canya.
No, no tanta, eh? És a dir... Dedica més temps al bàsquet que el que és estudiar en si. Ara, que és veritat, que quan toca estudiar, i aleshores té la sort de tenir dues persones que el poden ajudar a acompanyar, perquè ho fa ell. Eh? Però sí, no, molta canya no, la suficient. Som conscients de l'edat que té i que a més ho fem de manera que també l'agrada. I bueno, després, quan té notes, ve molt content a casa i tal, i li fem veure, bueno, te n'adones que això és a base de treballar, i sí, sí, ho veu, és espavilat.
Sí, bueno, ha estat molt interessant conèixer aquesta part més íntima teva, i deixem passar al següent tema.
Vida com a docent.
En aquest apartat, Xaluí, et farem preguntes sobre la teva vocació com a professor.
Tenim en compte que tu des de molt petit has volgut ser professor. Sempre ho has volgut ser?
Sí, la veritat és que sí. He tingut molts bons mestres. Ja t'he dit que l'escola m'agradava molt. I jo anava a una escola en un barri, bueno, complicat, allà a Torre Baró, i la sort que tenia d'aquella escola, al fons dels eucaliptus, és que els mestres que havien allà eren vocacionals al 100%, era una època de tots amb la melena, tots allò molt dedicats a ensenyar la classe obrera, i clar, vaig tenir aquesta fortuna, i em van despertar també una miqueta de dir, vull ser com ells, en aquest sentit. La decisió definitiva era quan jo feia 7è de GB, que és l'equivalent avui a primer d'ESO, que vaig tenir claríssim que volia ser profe, i volia ser profe de socials, més perquè era la matèria que més m'agradava, i bueno, no sé, ho he tingut sempre molt clar. També és veritat que vinc d'una família extremadament pobra i que tenia clar que si volia sortir d'aquella situació havia de ser estudiant, i que si havia d'estudiar havia de ser algo que m'agradés també, i per això, però són diferents factors que van incidir en voler ser profe.
Que bonic és això. Sí, hi ha alguns professors que són professors i no és que tinguin ganes o vocació.
Bueno, no sé, cada cas és un món i saben com han acabat en aquesta professió, i suposo que jo he conegut d'alguns que no són vocacionals i una vegada que han entrat ho han estat, i gent que és vocacional i una vegada que han entrat s'han adonat que no servien, i gent que sobreviu i gent que ho viu amb tota la passió del món.
Sí, hi ha de tot.
Hi ha de tot, com en totes les professions.
Bueno. Nosaltres com a estudiants, que som, volíem saber com va ser el teu pas per l'escola, l'institut i l'universitat, com a alumne, o sigui, per saber si eres tan bon alumne com dius que hem de ser nosaltres.
Sí, a l'escola vaig ser molt bon alumne, molt bon nen, sempre em portava molt bé, era dels que feia, sempre treia bones notes, i bé, bé, molt bé en aquest sentit. A l'institut no tant, no tant, vaig tenir la meva etapa adolescent una miqueta crítica, era un barri molt complicat allà de Cerdanyola, a les Fontetes, en una etapa molt, molt difícil a nivell social, i no era fàcil, i és veritat que vaig tenir el primer curs una mica tonto, però després d'una conversa amb el meu pare, que em va fer veure tranquil·lament les conseqüències, de 8 germans era l'únic que estudiava, i em va fer veure que els germans grans m'havien de servir de guia de què significava no estudiar, i ho vaig captar la primera i mai més. A partir d'ahir l'institut molt bé, la universitat, com que era la carrera que volia fer i m'agradava molt, la vaig gaudir al màxim, i sobretot posteriorment quan ja vaig fer el doctorat va ser brutal, brutal, m'ho vaig passar pipa, va ser genial, i el vaig fer ja bastant més gran, per plaer.
Que bé, que bé. O sigui, tu sempre t'ha agradat estudiar.
Molt, molt, i em continuo agradant, segueixo estudiant. És a dir, ara he acabat francès no fa gaire, també Escola Oficial d'Idiomes, i a la que tingui ocasió m'apuntaré a fer algun altre idioma o a perfeccionar el francès i fer-ho millor. És molt xulo estudiar.
Sí. I com ha estat la teva experiència com a professor en altres instituts on has estat?
Realment porto gairebé 30 anys com a docent, ja començo a tenir una edat. I he passat per bastants instituts, sobretot al principi, quan fas de substitut interí, que ho vius tot amb molta passió i que no t'importa anar cap aquí, cap allà, haver recorregut Catalunya, jo, els records són impagables. No recordo cap institut especialment que no hagués estat a gust. De la majoria guardo uns records immillorables, immillorables. És veritat que en els últims anys allà on he estat m'he implicat més, he estat més temps. A l'Institut Banús de Cerdanyola vaig estar 13 anys, 9 dels quals com a cap d'estudis, o sigui, més implicat impossible. I, bueno, he vingut cap aquí amb la idea també d'implicar-me i d'estar en una temporada llarga, a veure si el projecte l'engeguem i tirem endavant i fent que el Roig sigui referent en moltes coses bones.
Nosaltres com a estudiants d'aquí esperem que surti tot com vulguis tu, eh?
Sí. jo també, gràcies.
Bueno, sabem que tu ets un professor molt comunicatiu i que t'agrada parlar amb els teus alumnes. Per saber, hi ha algun alumne que te'n recordis i ens vulguis parlar d'ell o ella?
Oh, molts. Me'n recordo de moltíssims. Els profes tenim, amb el temps, tenim una mena de defecte, que és que els alumnes, quan entres en un grup nou i comences a conèixer el personal, els comences a etiquetar i a catalogar. Mira, un Mòdenes, una Teresa, un no sé què, que són els alumnes referents que tens en la tipologia de persona que tens. Clar, jo, mira, podria esmentar-te molts. Des del que acabo de dir, el Quim Mòdenes és un alumne increïble, fantàstic, que he intentat captar-lo per a l'ensenyament i finalment s'ha anat per al món dels museus. La Tere Zuloaga, avui directora de cinema, fantàstica com a alumna. La Isa Ortega, és que podria dir-te moltíssims, molt. El Sergio Carazo, que no era un bon estudiant, però era una meravellosa persona, per exemple. I d'estudiant no és que fos dolent, és a dir, però no t'estic parlant dels que treien excel·lents tampoc. Els primers sí, però aquest, per exemple, no. Són molts, hi ha moltíssima gent, la Vanessa Ballesteros, és que de Cardona, a Sant Feliu de Guíxols, tots els que vaig tenir, no, guardo un record i sí, podria parlar-te d'una vintena tranquil·lament, dient noms, cognoms i coses concretes, guardo, sí, i com faré de vosaltres més endavant, suposo.
Esperem, que esperem. Tot això.
Bueno, hem de finalitzar aquest apartat de l'entrevista i donar lloc a un altre tema, però seguim parlant.
Endavant, vinga, estic expectant.
Els hobbies d'ahir i d'avui.
Hem titulat aquest bloc Hobbies d'ahir i d'avui, per parlar una estona sobre el que t'agrada fer més enllà de ser professor i pare. Què fas el teu temps lliure?
El meu temps lliure? No tinc temps lliure. La gent està sempre a topa. Entre el nen i la dona és molt complicat tenir temps lliure. Quan el tinc, intento llegir, sobretot història. M'apassiona llegir història, intento seguir les publicacions més recents, sobretot de la meva especialitat. I també m'agrada molt la narrativa fantàstica, tipus Senyor dels Anells i cuentos i llegendes de la Dragonlance i totes aquestes històries com a manera d'evasió. M'agrada molt estar amb els amics, no els gaudeixo tant com voldria. M'agrada molt estar amb la família, tampoc la gaudeixo tant com voldria. I sobretot m'agrada molt estar amb la meva dona i el meu fill i seguir-los. Ara, com que els dos es dediquen molt al món del bàsquet, doncs faig una immersió en bàsquet des de fa 13 anys brutal. Ara ja podria ser un especialista. I vinc del món del futbol. O sigui que anteriorment a tot això, futbol, jugava moltíssim, cuidar-me molt, squash, molt esport. Sempre he fet molt esport i llegir molt. Bàsicament, i molta vida social.
Sí, bueno, com has dit, amb el fill i amb la teva... Bueno, és...
La meva dona.
Sí, això, la teva dona. Teniu el Pol, que es diu, has de cuidar-lo també, i a la teva dona també, i també de ser professor també, has de treballar molt i preparar les classes i fer-les divertides, com les fas.
Bueno, fent-les divertides, bueno. En principi no és l'objectiu. L'objectiu és que la gent aprengui i si busques maneres de que la gent capti el millor possible el que intentes transmetre. Recordeu que sempre és la idea de fer pensar, no és de venir i deixar anar el teu rotllo i que s'ho creguin, sinó fer que dubtin d'ell i que contrastin i a partir d'aquí intentar que cadascú pensi i vulgui aprendre i com a mínim dubtar absolutament de tothom. Sí, és veritat, la feina requereix molt, perquè el que pensi que la feina és venir aquí i fer classe i que quan marxem d'aquí ja hem plegat, no té ni idea del que és l'ensenyament. La feina és molt més, la quantitat d'hores que dediquem al cap de setmana, el diumenge sencer, tant la meva dona com jo estem al nostre despatx a dalt treballant, preparant classes, preparant material, corregint i fent mil coses, i el que jo al costat fent deures. és una feina que requereix fer aquesta dedicació durant l'estiu, allò que diuen 2 mesos de vacances i tot això. No és cert, no és cert. Un curs no es prepara en 3 dies. Això el senyor conseller, que del món de l'ensenyament no té ni idea, per molt que presumeix d'haver estat profe, que no és veritat, ha estat una anècdota en la seva vida, aquest hauria de saber que el món de l'ensenyament implica moltíssimes hores i que l'estiu bona part del temps el dediquem a preparar el següent curs, on tindrem nous alumnes, noves característiques, noves dificultats, que tu has de conèixer, que has d'assumir, que has de preparar, perquè si no, pilla el toro i el curs es pot fer extremadament llarg, si no. No, a mi m'agrada planificar-lo tot, molt flexible, molt adaptable a les circumstàncies que puguin haver, però això requereix molta, molta dedicació.
De veritat, és... O sigui, des del meu lloc sembla que tot és molt fàcil, però ara que ho dius és molt difícil. I per preguntar-te, abans has dit que t'agrada llegir, no? Quin llibre t'estàs llegint ara?
Ara m'estic llegint 2, de fet. Estic llegint l'última obra del meu gran mestre, que és el Josep Fontana, sobre història del món contemporani, una història globalitzada del segle XX, i m'estic llegint l'última obra que ha dirigit també el Borja de Riquet, que també va ser profe meu i una altra eminència en història, que ell la va coordinar, són diferents autors, i estic compaginant en funció del meu estat d'ànim, llegeixo un o llegeixo l'altre. Tot això en paral·lel a articles que vaig llegint, per exemple, ara estic llegint un molt, molt, molt interessant sobre la vaga dels tramvies del 51, molt especialitzat, i que m'està donant una versió del tema bastant diferent a el que jo sabia, molt xula, i que m'està fent pensar, com a mínim, molt xulo també.
Que interessant, intentaré llegir-me els mateixos llibres per parlar amb tu, eh? Sabem que ets professor d'història i aleshores deus anar molt als museus, veritat?
No.
No, no vas?
Són molt avorrits.
Jo volia preguntar-te si ens podies recomanar un.
No. Sí, o sigui, home, és broma. Són molt avorrits, és veritat. El museu has d'anar... Si és per dir que vas a un museu, visita un museu, en una hora ja pots marxar, perquè a partir d'ahir el teu nivell d'atenció ja ha baixat. Ja no el gaudiràs. Patejaràs molt, caminaràs molt, estaràs, ja no tindràs un nivell d'atenció i diràs, sí, he vist tal, 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 però en realitat no has vist res. No tens... A un museu s'ha d'anar a gaudir i per tant has d'anar sol i has de tenir paciència. Jo, per exemple, al Museu del Prado vaig seure, recordo quan vaig descobrir el davallament de la creu de Roger van de Weyden, una obra que està en una sala, és enorme, grandíssima, i vaig passar, ja de per si m'agradava quan l'explicava a classe, no l'havia vist mai en viu, i quan la vaig descobrir vaig seure allà i em vaig adonar que vaig estar més d'una hora mirant-la. Vaig marxar per seguir veient el museu i en qüestió d'una estona vaig tornar a seure, a tornar-la a mirar. Això és visitar un museu i aleshores sí, es gaudeix. Visitar un museu per anar pels passadissos corrent, mirant aquí i allà, fent-te la foto davant de tal, això no és visitar, és molt avorrit. És el que deia, que sí que és avorrit. Per tant, per anar amb alumnes, jo el que faria és anar a veure una o dues obres concretes, seure, gaudir, explicar una miqueta, intentar que cadascú descobreixi què li desperta aquella obra, i després animar-los a que vagin sols o amb la família i gaudir-lo i anar tafanejant una miqueta fins que trobin algú que realment els cridi l'atenció i els desperti el voler saber qui era l'autor, per què va pintar, què representa, tot això. Però això, si ho expliques tu i ho estàs induint, i això ha de ser per descobriment. Aleshores sí que és molt xulo visitar un museu. Evidentment, el MNAC s'ha de visitar, s'ha de visitar el Prado, el Museu Picasso requereix una preparació prèvia perquè és molt propagandístic, molt turístic i tal, i si no domines una miqueta de què va, bueno, doncs és visitar un museu per visitar, per exemple. Hi ha molts que es poden visitar. El Louvre és una passada, per exemple, sempre i quan no hi hagi tanta gent com hi ha sempre. Els museus vaticans són una meravella. Però és el que et dic, per anar, estar una estoneta mirant-lo. Una estoneta és una o dues hores mirant, com he dit abans, poques obres. Ja tornaràs l'endemà a veure les altres.
Moltes gràcies. Tindrem en compte tots els que ens has dit.
Bueno.
I bueno, ens apuntem tots els que ens has recomanat i passem a l'últim bloc de l'entrevista.
Ok.
Negre sobre blanc.
Thank you.
més de ser professor, t'agrada ser escriptor. Has escrit algun llibre?
Lo de escriptor no sé d'on l'has tret, però bueno, sí, he escrit llibres. És que jo escriptor l'associo a literatura i no, d'això no va, que segurament és incorrecta la meva associació. He escrit llibres i tinc publicat un parell de llibres, he col·laborat en uns quants més, escrivint alguns articles dins d'ells, he coordinat un altre i he escrit diferents articles per a revistes especialitzades d'història. Bueno, han estat les circumstàncies. Al principi els articles era quan estudiava, era una manera d'ingressar diners en una època complicada i pagaven bé, relativament bé, per una cosa que era fàcil de fer. I els llibres han vingut a partir del doctorat, gairebé de manera involuntària, quan dins de la mateixa universitat em van animar a fer-ho per participar en uns concursos que havia, que vaig tenir la sort de guanyar en dues ocasions i que el premi eren 3.000 euros i publicar el llibre. I bueno, va ser així, per això estan publicats.
Que guai, que guai. I ara estàs treballant en algun llibre?
No, no tinc temps. M'encantaria, perquè tinc projectes ahí. L'últim va quedar obert. La idea de que quan pogués disposar d'alguna mica de temps, però clar, és que la història requereix molt, molt, molt de temps, perquè publicar un llibre d'història implica passar hores i hores i hores visitant arxius, consultant documentació, demanant els permisos pertinents, elaborant la tesi que vols defensar, i ara és impossible, no és possible, que va. Però m'agradaria, tinc idees i tinc projectes, però necessito una segona vida. No crec que la pugui tenir ràpidament.
No et dona temps.
No em dona temps. Quan en jubili, suposo.
I em llegiré tots els seus llibres,
A mi la política no és que m'agradi molt. En canvi, a tu, suposo que és un tema que t'apassiona, no sé. Com podem fer que a les persones que no els agrada la política ens comenci a agradar?
No té per què agradar estar a la política, però una cosa és que no t'agradi, una altra és que no t'interessa. A mi, sincerament, la política no m'agrada. L'he experimentat des de dins una mica, suficient per saber que no m'agradava, però una cosa és que no t'agradi per ser protagonista directa d'ella, i una altra és que no sàpigues de què va o intentis saber de què va. I la política determina el nostre passat, el nostre present i el nostre futur, les condicions de vida. Tots els problemes que tenim avui dia i totes les coses bones que també tenim venen determinades per aquesta política i pels polítics, per la qual cosa has de saber, en la mida del possible, de què va, qui són. I ja sabeu que un dels meus objectius és que aprengueu a ser el més independents possible, el més autònoms, que aprengueu a pensar per vosaltres mateixos, que no sigueu víctima fàcil de la manipulació. I això implica què? Doncs implica documentar-se i saber com funciona aquesta política, com funcionen els mitjans de comunicació, com funciona la societat en general i en què es basen aquests polítics per aconseguir seguir mantenint els seus privilegis i mantenir aquest sistema tan millorable que tenim. I per això m'interessa la política, però no és que m'agradi. A part, sóc d'història. En història o t'interessa la política o estàs mort. És a dir, tot és política, en realitat. Vale.
Clar, tens molta raó. Però ara sento que et molesti perquè em sembla que no t'agrada, però t'interessa. Llavors, vull preguntar-te quin és el tema polític que tu tractaries sempre, o que parlaries d'ell en un inici.
El tracto sempre. És a dir, la base en la que funciona la història és la por. Ja ho sabeu, el primer dia de classe sempre us dic quina paraula, us pregunto quina és la paraula que fa funcionar la història, que fa funcionar el món, i és la por. La por dels que manen a perdre els seus privilegis, la por dels submesos causada pels que manen perquè acceptin aquesta submissió, i per tant tot el tema polític és això. M'interessa de quina manera els que manen, els privilegiats, que en el cas d'Espanya fan segles que manen sempre els mateixos, i un caràcter inamovible que fa que Espanya sembli que estigui ancorada al segle XVIII en moltíssims aspectes, no avancem. I m'interessa això, a veure, però com a manera de combatre-ho, d'intentar canviar les coses, com a manera de... has de saber aquesta gent que viu a costa de la majoria, com aconseguir arrebatar aquest domini, aquest control, perquè serà la forma d'alliberar la massa i d'aconseguir un sistema, un imperi de la justícia social, on no pugui haver pobres, on no pugui haver persones grans que cobrin 400 euros al mes, on no pugui haver gent que perdi en casa seva per donar-li a un banc, on no puguen destrossar el medi ambient en ares dels interessos de quatre desarrapats, mil coses que hi ha per millorar, i per això has de saber de política, malauradament.
Tu hauries de ser política, em sembla.
No, 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 que va, que va. Que va.
De veritat?
No, em deixarien, no duraria gaire, no duraria gaire.
Oh, jo penso que sí, eh?
No, 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 ja m'agrada la meva professió i des d'aquí, si aconsegueixo que surtin polítics en el futur honestos i que vulguin canviar les coses, que n'hi ha, eh? I presumeixo d'amistat d'uns quants d'ells i podria donar-te uns quants noms de gent superhonesta que estan en primera línia de combat en el món de la política, eurodiputats, senadors, tinc la sort de tenir aquestes amistats i són gent que no els voto perquè ideològicament no coincidim, però que els admiro moltíssim perquè han mantingut la seva honestedat contra tot tipus de situacions. És fantàstic i els admiro molt i me'ls estimo moltíssim.
És superinteressant tot el que ens diu, però hem de finalitzar aquesta part, eh?
Molt bé, jo encantat, ja sabeu que podria estar aquí moltes hores. Encantat.
Sí. Sí. Aquí l'entrevista d'avui. Esperem que us hagi agradat. Hem conduït l'entrevista al Simon i al Jason, alumnes de l'Institut Montserrat Roig a Barcelona.
Moltes gràcies, Txelui, i ens veiem a classe.
Ens veiem d'aquí una estona.
Sí.
Sí, sí, sí. Un plaer. Moltes gràcies per haver-me convidat i esteu fent una tasca molt, molt guapa, molt xula. Us animo a seguir perquè ho feu superbé.
Moltes gràcies a tu.
Un plaer. Moltes gràcies a tu per vindre, eh?
Gràcies a vosaltres.